Bona nit. Això és el Xalem Llegint del mes de març. Ja som primavera. I seguim viatjant pels pobles de la Rodoreda.
Al poble de la Bruixeria. Li recomano que vagi al poble d'allà baix. El veu? L'arbreda el tapa, però està darrere mateix de l'arbreda. No el veu, mig esborrat, darrere dels fullatges? Em va dir una dona sense edat, tota de negre, amb faldilles amples, arrugades a la cintura i amb la cara rodona marcada per un mocador molt ben lligat a sota del mentó. Se'n quedarà enamorat. I va fer una mitja rialleta. Queia el dia quan vaig arribar al poble. Un poble, si fa no fa com tots, amb cases baixes, d'un pis, màxim de dos, amb carrers els uns més estrets que els altres o a l'inrevés, amb una plaça Mercades, amb un estanc, amb una taverna, amb tota mena de botigues i amb una funerària. El vaig voltar, el vaig travessar i vaig pensar que aquella dona hi devia tenir un record de joventut que li feia veure el poble absolutament sòpid d'una manera molt idealitzada. Vaig sortir del poble a pas mesurat, tot pensant una mica en la seva gent. També eren com tota la gent, però més que l'altra gent tenien als ulls un reflex lleugerament inquietant. O no gaire. Només una mica, com si tot d'una fugissin d'allà on eren i emprenguessin el seu viatge per dintre, bastant endintre i enllà de l'espai. Em vaig asseure a la meitat d'un pujol a tocar d'una font. Com que l'hora era dolça i jo estava bastant cansat, vaig pensar que m'agradaria veure sortir la lluna a la vora d'aquella font que cantava baixet la seva cançó d'aigua escapada de presons profundes. S'acostava la nit. El poble es va il·luminar. Però la nit que venia semblava carregada d'històries d'arbres nascuts en un punt determinat per un voler molt segur i d'herba escampada per una mà molt sàvia en els llocs on podia estar més ben estesa. I el poble ja no tenia cap llum encès. S'havien apagat tots alhora i la claror que baixava del cel no era la claror de sempre, sinó que tenia estries blavisses i tot d'una vaig veure, damunt d'una ratlla de color de llamp, ample com un camí estret, la primera persona, nua, de pèl a pèl, estirada i flotant damunt d'aquella ratlla il·luminada, però exactament com si estigués ajaguda en el seu llit i que, sense llençols, feia el gest d'acotxar-se amb el seu llençol. Una altra persona es va fer visible enmig de la fosca fins a trobar la llum, i una altra i més. Els uns estaven de boca terrosa, amb els braços estirats sota del cap com si els tinguessis estirats sota del coixí. D'altres, amb les mans posades darrere del cap, d'altres, amb les cames alçades, d'altres cargolats, d'altres penxant l'aire, braços i cames en creu. I moltes criatures de bolquers, segurament totes les criatures de bolquers nascudes en aquell poble, penjades a mig aire i movent els llavis com si xuclessin sense parar. Una nena, asseguda en el buit, fregant-se els ulls abans d'estirar-se damunt de la llum, es va tapar les cames amb un llençol que no existia. I tot allò era tan natural, tan extraordinàriament quotidià, tan de veritat, que fins que no vaig haver passejat els ulls per tota l'estesa d'adormits, no em vaig adonar que el poble havia desaparegut. No es veia cap casa, ni estanc, ni taverna, ni plaça amb porxos, ni res de res. I tot d'un plegat va sortir un tros de lluna i es va aixecar una mica de vent i tot l'espai entre els adormits i jo es va omplir de fils de flor que passaven volant i quan van haver passat, sense adonar-me del canvi, com si algú molt poderós m'hagués transportat, em vaig trobar no a la vora de la font cantadora, sinó a la vora d'un llac de color de plom amb el tros de lluna a dintre, enigmàtic, que de perfil em mirava de reull i somreia de biaix com aquella dona vestida de negre que m'havia dit que el poble no el veu darrere d'aquells fullatges. Era el poble més bonic del món.
Viatge al poble dels homes ganduls. Em vaig trobar de nassos a un riu amb les ribes plenes de barques i de seguida vaig sentir aquella mena de veu, gaire damunt del meu cap, que feia un so de campana. Escolta, vianant, en aquest poble els nois així que neixen no paren. El primer dia ja s'aguanten drets i el tercer corren d'una banda a l'altra arrencant herbetes, apilotant fulles seques, ficant-les en sacs. Tots sempre neixen a la tardor. A 5 anys van al bosc a tallar arbres i arrosseguen les soques fins a la vora del poble, ajudats pels nois més grans. Les serren de llarg i a llarg i les estiben. A 10 anys ja comencen a fabricar barques i als 25 anys, ni un dia més, ni un dia menys, deixen de bellugar-se. Estirats per terra, fan nosa a tothom. Aviat, amb molt de compte, els porten a la vora del riu, els fiquen a dintre d'una barca lligada a la soca d'un xop i viuen gronxats per l'aigua que no para. Els més petits els serveixen al menjar. Un brot, tant per dinar com per sopar, de l'herba llanissa, tendre com punta d'espàrrec i amb un gust de carn a la brasa. Masteguen com si masteguessin goma i passen els dies mirant els canvis de la llum, els miralls de l'aigua que els bressa, els núvols que passen en forma de xais i que sempre, a la posta, s'enrossen. Les fulles que van caient, les estrelles que abans d'anar-se'n amb la nit criden la seva alegria totes alhora. Dormen quan volen, es desperten si han acabat el son i, si estan d'humor, riuen una mica quan els acarona la pluja. Es moren a la quieta i s'assequen de seguida. Els petits deslliguen la barca del que s'acaba de morir, i barca i ossos se'n van riu avall. Ala, ala. Encara que en el poble només hi hagi homes, la continuïtat de la raça no és cap problema. Als 13 anys, cada noi, patint i suant, fa un cuc negre. Al cap de dues setmanes, del cuc surt una bestiola amb 30 potes, que molt de mica en mica, la feina dura un any, es converteix en una criatura eixerida, sana, vividora, com una mala cosa. S'ha acabat. Punt. Fes via vianant. Més amunt hi trobaràs una passera.
Viatge al poble dels morts. El poble no existeix. La guerra el va desfer i ningú no s'ha preocupat de refer-lo. A la seva vora hi té un riu vorejat de xops, amb un camí poc fresat, amb roderes de carros mig esborrades per antigues. A darreries de juny i a darreries de desembre, cada any, a mitjanit, el camí es veu concorregut per una processó de morts. Esperen que la lluna sigui alta perquè el riu els reflecteixi i els serveixi de guia. Els vestits els venen balders, els sudaris, a molts, els arrosseguen per terra. Passen alts i ensunyats. El cap no se'ls aguanta. Alguns el duen decantat damunt de l'espatlla esquerra, d'altres damunt de l'espatlla dreta. Alguns l'han deixat a la tomba perquè endreçar-se els ha caigut i han de tornar a buscar-lo. D'altres el perden pel camp i han d'ajupir-se a collir-lo. Uns altres el duen, braços endavant, plantat damunt dels palmells, envestint les ombres. No canten, no riuen, callen. Van cap al poble que havia estat seu i passen hores embadalits a la vora dels llocs on havien tingut les cases, on tenien els horts que havien cavat, on tenien el cobert que sempre havia estat ple d'aixades i de càvecs, els estables tebis per l'alè dels cavalls i de les vaques, els conreus, els camps de blat i de cibada, l'estesa dels ametllars, dels oliverars, els pous d'aigua fresca sempre nova, la font al peu de la muntanya dels castanyers. Els havien afusellat al mig de l'era i tanta sang escampada encara demana misericòrdia. El crit de la xiveca els fa companyia i si tinguessin llàgrimes de vegades plorarien. El cementiri és vell, tombes i nínxols fets malbé pel pas del temps amb les seves pluges, per les gelades, per la guerra de les formigues, pedres rosegades, lloses alçades per la fúria de les arrels, xiprers a desdir foradant el cel. A caiguda d'estrella deixen el poble ficats a dintre dels seus vestits balders, mig desabrigallats dels seus sudaris, amb els caps pengim-penjam. Els inats i tristos tornen al cementiri pels camins impossibles d'endevinar sota l'espessor de les herbes que ningú no dalla. tornen els seus redors pel camí dels xops, pel camí de l'herba apegalosa, de l'herba coquera, de la urtiga blanca, del pericó groc, de l'herba vermella, de l'herba del cargol, de l'herba dels canonges, de l'herba dels innocents, de l'herba del mal estrany, de l'herba de l'ofec, de l'herba de Sant Pelegrí, de l'herba del traïdor, doblats a dintre de l'aigua per la lluna morent que els deixa caure, que encara són, que els deixa creure que encara són vius entre canyissars i verdolagues, sempre esperant el temps dels solsticis, que és el seu temps de passejar.
Viatge al poble de vidre. Absolutament tot era de vidre, començant pel que acostuma a ser de fusta. Per exemple, bastiments, portes interiors i exteriors, l'empedrat dels carrers també, les voreres, l'església amb el seu campanar, les campanes, els batalls, les lloses del cementiri, les caixes, les tombes, perquè si t'interessa puguis seguir el procés de la descomposició del cos humà. Els bancs i les tanques dels jardins públics i dels jardins particulars, tot el que constitueix el moblement d'un pis, d'una torre, d'un palauet. El monument a les àligues era un gran arbre de vidre sense fulles, amb 7 àligues a l'esteses pel seu brancam. El monument a la lluna consistia en una enorme bola de vidre treballada amb cràters, amb mons espectaculars. Els habitants del poble de vidre no necessiten cap biblioteca. Saben trobar en l'espai, gravat per l'eternitat, tot el que ha passat en el món, tot el que hi passarà, tot el que les flames van destruir a la Biblioteca d'Alexandria. La saviesa del món és d'ells. Em va impressionar molt que no hi hagués res que no es pogués veure. I aquest res que no es pogués veure vol dir el viure de cada dia de la gent. Una gent meravellosament bonica, amb un cos ben organitzat, sense tara, amb les ungles tan perfectes com mitja closca d'ou de colom, amb els cabells d'una llargària inusitada, amb uns ulls d'una transparència absoluta i d'una expressió angèlica, continguts i afables, amb el cervell clar. Total, una gent d'un nivell superior, tant físic com intel·lectual, d'un gran magnetisme, poderosos i temibles. Aquestes persones tan envidriades, que tenyen edats patètiques, viuen, és clar, a la vista de tothom, la qual cosa els obliga a contenir els mals humors, les rauxes, la ràbia, l'enveja, l'odi, el desig en els més extremistes de matar. I a força d'amagar la seva maldat, els seus instints, els confessables i els tèrbols, d'ofegar les males passions, acaben que no en tenen. Monotonia? No ho sé. El que sé és que tothom és d'una puresa extrema. L'únic espectacle que no es permeten de donar completament és l'espectacle de fer l'amor, que fan darrere de vidres gruixuts, d'aquells que s'entelen els detalls, perquè el detall és el que compta. Però així tot, o malgrat això, pots arribar a veure què passa i pots admirar els graus de sublimació que arriben en els moments més exaltats de l'aventura sexual, diguem-li, amorosa. Els veus menjar. Mengen com si no mengessin, i l'expressió dels seus rostres, per més afamats que s'asseguin a taula, mai no és bestial com no és bestial la seva cara o el que pots endevinar de la seva cara en el morir de l'amor. No els vaig veure mai capficats, mai amb les celles juntes. Tenen els fronts alts i llisos. Mai amb els ulls escopint foc, encara que alguna bèstia nocturna els fes malbé les flors del jardí. Tot és de vidre. És el poble que m'ha deixat el millor dels records. Per què? Si va enamorar-se no s'hi va establir. Perquè la meva feina no és aturar-me, sinó anar sempre endavant, continuar la infinita busca i captura de cors obscurs i de costums ignorats.
Viatge al poble del riu sense aigua. Criden un saurí i li diuen: busqui aigua. I el saurí, que s'hi ha presentat amb la seva vareta, comença el ritual. Camina que caminaràs, volta que voltaràs, fins que s'atura en sec. La vareta ha donat senyals de vida, que vol dir d'aigua, i aleshores, per celebrar-ho, l'alcalde invita el saurí a menjar llangosta a l'americana a qualsevol poble de la costa. El gomera cavadors i entre tots comencen la tasca esgotadora d'alliberar l'aigua de la crosta de terra que la colga, sense acabar d'ofegar-la, perquè l'aigua, com és sabut, necessita camins. I tot d'una apareix el riu d'una manera espectacular. Així que se sent descobert, aixeca un brollador d'aigua descomunal i tots queden xops com un peix. No es tracta mai d'un riu esplendorós a tota aigua, sinó d'un riu esquifit d'amplada però de llit profund. Un home del poble, un cosí germà de l'enterramorts, em va dir: el poble sospira, tot el poble, m'entén, per tenir un riu. Un riu amb ribes encanyissades, enjuncades, amples i guarnides de xops. Un riu pel qual es pugui navegar amb barcasses, amb crits de mariners a coberta fent comerç d'espècies i cereals. Un riu romàntic carregat d'història antiga, amb algun castell roquer de tant en tant i una noia a la finestra més alta fent voleiar un mocador de seda per incitar el navegant més enamoradís a començar l'aventura de l'estimar. Un riu que vulgui viure amb nosaltres per tota la vida i per vida d'hereus, perquè la tragèdia del nostre poble és que el riu, un cop descobert, no dura. Un dia me l'estruc quan el poble comença a viure feliç, tranquil i refiat perquè el cabdal d'aigua satisfà plenament les seves necessitats, el cabdal d'aigua desapareix i altra vegada a la feina s'ha dit. Crida del Saurí, invitació de l'alcalde al Saurí a l'hostal de la Pingüina, aglomeració de cavadors, descoberta d'aigua, raig en l'aire, preses de tant en tant, desviacions d'aigua cap a les hortes i tothom a plantar arbres fruiters. Vingui. Em va agafar del braç i no vaig protestar, tot i que a mi no m'agraden les familiaritats, i em va dur a dalt de la muntanya, de l'alçada regular, uns 300 metres, des d'on es dominaven el poble i els seus voltants. Als nostres peus hi teníem la vall. Es veia coberta de carreteres. Em va dir, són de sorra, amb algun jonc neolit i alguna canya seca per entremig. Veu el que li deia? Totes aquestes carreteres sorroses havien estat rius i ara només són espectres de rius. No hi llisca ni una gota d'aigua. No em digui que no n'hi hagi per arrencar-se els cabells del cap. A la banda de Ponent, en una zona verge de rius morts, un home que a la distància feia petit, vestit de negre, amb una vareta en equilibri davant seu, voltat de badocs angoixats, preguntava a la terra. Tot ell, immergit en un gran estat de concentració, on amagava, fins a quines profunditats ignotes, amagava l'aigua fertilitzadora que faria viure la bona gent de peres i préssecs, de raïms i prunes, de cols i aubergínies, d'enciams i escaroles, de pebrots i bròquils, de mongeta tendra, de safrà i comí.
I fins aquí els viatges d'avui per aquests pobles tan suggerents. Bona nit o bona tarda, fins al mes d'abril. Hem estat amb altres el Borja, la Núria Estapé i la Roser. Bona nit.